més de sa garganta, és lleu, que li diuen.
Arribem així a les 9:04. D'aquí manco d'una hora torna puntual l'actualitat. Ara, més xiu-xiu.
Més informació a ib3notícies.com.
Xiu Xiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu.
En segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i avui, com cada dimecres, toca conèixer...
gent que fa coses.
I avui, qui fa coses és...
el còmic David H.
David H., bon vespre, com estàs?
Tot bé, com estàs? Què tal? Encantado de compartir este rato con vosotros.
Igualment. On ets ara? A Madrid? A Palma? On ets?
No, en Madrid. Ya estuve en Palma este verano y no tengo la suerte de poder estar ahora ahí, así que ahora mismo en Madrid ya... a tope.
En David H. és un còmic mallorquí en residència a Madrid que ara estrena espectacle Humano Detectado després de que els seus sketches d'imitacions i humor hagin triomfat a Instagram i a TikTok. Humano Detectado, ara són aquests vídeos traslladats a l'escenari. Humano Detectado, David, de què tracta, per qui no l'hagi vist encara?
Pues todavía no lo hemos estrenado, lo estrenaré el 4 de octubre en Barcelona y tendré la suerte de hacerlo en el Auditorio de Palma el 14 de noviembre. Pero creo que es un poco un viaje, un recorrido sobre la identidad de uno mismo y frente a la ficción, ¿no? ¿Qué es real, qué no? Y quiénes somos de cara a la sociedad y luego quiénes somos realmente. Entonces he intentado trasladar un poco mi forma de hacer humor y mi humor absurdo para contar todo eso de encima del escenario, porque al final el formato sketch era muy complicado llevarlo al escenario, entonces he abordado el show desde otro lugar que creo que va a gustar, la verdad.
Clar, com ha estat passar de vídeos a xarxes socials, vídeos curts, a un escenari tradicional amb un espectacle ja amb més duració? Com ha estat aquest procés?
Pues pensaba que iba a ser bastante más fácil, la verdad, porque los vídeos a nivel creativo me nace la idea bastante rápida y el desarrollo del guión también es bastante rápido, pero es que al final un vídeo pues dura 1 minuto y medio, 2, y en el caso del show ha sido bastante más complicado, para mí ha sido un reto. No sabría decirte al 100% si he disfrutado del proceso, porque bueno, tenía claro lo que quería contar y más o menos tenía claro la dinámica que yo quería hacer en el show, pero luego armar toda la historia, todo el texto, que todo tenga sentido y que recoja todo lo que quería contar sin perder el sello de humor que yo ya tengo en redes sociales, que al final es mi sello en sí de hacer humor. Pues la verdad que ha sido pues un reto, pero bueno, lo hemos conseguido, así que nada, ahora ya estoy ensayándolo y con muchas ganas de compartirlo.
Que bé. Per tant, dates 4 d'octubre a Barcelona, 14 de novembre a Palma, també en tens a Madrid. Estàs nerviós per de passar això de ses càmeres o d'una càmera de mòbil a una deixona de butaques?
Pues ahora mismo no estoy nervioso, sí que es verdad que siento muchísimo compromiso y muchísima responsabilidad. Pero sobre todo estoy con ganas Porque yo al final cuando hago un vídeo, en cuanto lo publico, yo ya sé si está gustando o no. Y esto es como este silencio eterno de lo que llevo trabajando meses, que todavía pues no sé de forma tangible cómo lo va a recibir el público. Entonces tengo muchas ganas de compartir y descubrir esa parte. Probablemente y casi seguro cuando estrene o cuando lo haga ahí en Mallorca, que es donde más ilusión me hace, sí que voy a estar nervioso, por supuesto. Pero van a ser unos nervios gratificantes, jo crec.
Quan xerres de responsabilitat, te refereixes més a cap a ser audiència o cap a tot aquell equip, perquè entenc que també hi ha un equip darrere, i no sé si té més responsabilitat això, cap al teu equip o cap a ser audiència, un poc tot en conjunt.
Sí, jo, en este caso, más hacia la audiencia. Es verdad que el equipo de la productora está detrás, pero sobre todo la audiencia, que son los que han apostado por ir a verme. O sea, en Barcelona hubo sold out rapidísimo, Madrid ya está casi todo vendido y Mallorca igual, ya va la mitad todo vendido. Entonces, que es que hayan asumido el riesgo, digamos, de querer disfrutarme, en este caso, en un escenario sin ver absolutamente nada. O sea, al final las redes sociales es un acceso inmediato y gratis y hago el humor y lo comparto, pero en este caso es como que han tenido que poner un poco de su bolsillo, digamos, y que estén dispuestos pues a querer ese día pues verme. Entonces al final eso a mí me llena muchísimo, es una demostración clara de que les apetece venir a verme a mí, porque al final es un show escrito por mí y entonces para mí eso ya es, me llena tanto que es como lo quiero hacer lo mejor posible y sobre todo que les guste y sea lo que esperan.
Claro, porque has omplit sales a Madrid y Barcelona, que poca gente pot dir-ho, no sé, això com... Com ho dius? Si és una cosa que t'esperaves, t'ha emocionat, t'ha sorprès?
Sí, no me lo esperaba, la verdad. La productora está muy contenta, han dicho que bueno, que la venta está yendo genial. Y nada, yo pensé, dije, porque lo anuncié en julio y la fecha del estreno es octubre, dije, esto ya pues irán comprando en septiembre o lo que sea. Verano me parece un periodo un poco raro como para hacer planos a largo plazo y teniendo las vacaciones encima. Pero no volaron las entradas y nada, yo estuve en shock, o sea, estuve un poco en shock y yo creo que todavía no lo asimilo mucho, ¿no? Yo veo el patio de butacas, el dibujo, todo vendido, pero no asimilo el sentir al público cerca, la verdad. Así que bueno, muchas ganas.
I de dia 14 de novembre a l'Auditorium de Palma, per qui li interessi, en David Atxe, qui el segueixi, que té milers de seguidors, per tant, segurament que algú que mos escolti també és seguidor d'en David Atxe, perquè David, tu ets mallorquí, però vius a Madrid. Quan te'n vas anar i quina és la teva història?
Pues, o sea, soy mallorquín, pero es que ya tengo 36 años y me fui a los 19 a Madrid. Tenía claro que quería ser actor, vine a estudiar interpretación y bueno, ya luego estudié periodismo, marketing, me desvinculé un poco del mundo de la interpretación y ahora pues este nuevo panorama de redes sociales, pues me lancé en 2022 a intentar compartir un poco de todo eso que yo soy, que estaba ahí un poco dormido y ahora de nuevo ha resurgido. Entonces, eso es un poco el resumen de mi historia, pero al final toda mi familia, mis amigos, todos están ahí en Mallorca, entonces para mí Mallorca es casa, o sea, Madrid también lo siento casa, por supuesto, pero vaya, para mí Mallorca es casa, o sea, todos los años tengo que ir más de una vez.
Que tenen de còmics els actors o els actors de còmics? Què va primer, el manco en el teu cas?
Yo creo que el actor. O sea, yo es verdad que en mi día a día soy bastante cómico y siempre he sido un poco gracioso del grupo, pero creo que el actor, creo que al final también de la formación previa que tuve, pude explorarme más desde la interpretación más en estado puro. Es verdad que me siento y me desenvuelvo mucho mejor en la parte de comedia, pero siempre está esa parte actoral más de raíz mía que solo, digamos, la parte cómica únicamente. Pero bueno, al final me he metido en ese nicho, estoy ahora mismo ahí posicionado, es lo que disfruto, entonces ahora mismo estoy ahí, pero yo estoy abierto, por supuesto, y no sabremos pues, los proyectos que puedan venir. No todo va a tener que ser comedia y lo disfrutaré igual.
Clar, perquè tu el que fas, perquè la gent mos entengui, qui mos escolti, són personatges, no? Tu te poses en la pell d'un personatge i crees sketch, d'estereotips, etc. Això encara funciona, no? Crear un personatge i que sigui estereotipat, que és el que té que funciona tant.
Sí, o sea, eso sigue funcionando. Y al final, pues sí, abordo todo lo que cuento desde mucho el estereotipo, el tópico. La cuestión es, yo creo que en redes sociales hay muchas cosas que ya están muy vistas y muy hechas. Entonces, creo que lo importante es saber cómo quieres hacerlas. Entonces, coger un estereotipo es cómo lo quiero contar. Entonces, yo al final siempre intento hacer de algo muy pequeño cotidiano, intentar hacerlo más grande. Entonces, puedo ir a algo muy pequeño y darle la vuelta, hacer una película de ello, hacerlo imposible o hacer pues algo muy absurdo. O sea, uno de los vídeos que para mí es de mis favoritos y que tuvo muchísimo alcance fue si una pelusa fuera una película, algo así. Sí, o incluso si una sábana bajera fuera una película ya. Entonces juego con lo cotidiano y lo llevo a un extremo tan imposible que creo que ahí es donde está el gag cómico principal. Y además la gente se identifica con eso.
Per tant, quina diries que és la teva marca personal? Què te diferencia de la resta?
Pues yo creo que presentar la realidad cotidiana de una forma imposible y absurda. Yo creo que eso. O sea, porque incluso dentro del absurdo, creo que los guiones tienen bastante lógica. Es en plan, esto es imposible, pero no es tan disparatado. O sea, podría ser, ¿no? Entonces, buscar cierta lógica ahí en lo imposible, creo que siempre me ha funcionado mucho.
T'has atrevit a fer un vídeo sobre els estereotips mallorquins o aïllancs? T'has atrevit a fer un personatge d'aquest estil o t'atreviràs?
Mira, todavía no lo he hecho. Hoy justamente he sacado un vídeo de si los de Ibiza tuvieran una aerolínea, pero tengo pendiente el de cómo se imaginan que somos en Mallorca, ¿no? Tendré que tirar de estereotipos, sobre todo del turismo y la gastronomía. Pero sí, y me lo piden mucho, ¿eh? O sea, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer.
Es que
tengo la lista.
Ya contingut. Ja dona per molt que pensen de fora, de mallorquins o dels balears.
Sí, ahí hay mucho. Entre alemanes, balconin, enseimada y sobrasada, es como el resumen del estereotipo que tienen desde fuera. Pero siempre también me gusta mostrar un poco y guiños más locales. O sea, no todos sabrán lo que son, no sé, las quelitas, ¿no? No sé,
sí, se trata d'això, de fer aquests estereotips que a tots mos agrada sentir-nos una mica identificats. Clar, David, tu com vas començar a fer aquest tipus de vídeos?
Pues fue un poco sin más, no tenía ningún objetivo. Es verdad que mis amigos me empujaron a ello. Cuando hubo el boom este de redes sociales en 2020, la época de la pandemia, yo la verdad que no me veía capaz. O sea, no me veía capaz, no, creo que tenía inseguridades yo de exponerme en redes sociales. Y luego en 2022 pues empiezo a parodiar poco a poco pues a influencers, un poco el absurdo del mundo influencer, de pues esto, los house tour, los get ready with me y tal, y eso conectó mucho, a la gente le empezó a gustar, hasta que empecé a hacer parodias sobre películas americanas, igual cogiendo tópicos, y ahí la gente ya empezó a disfrutar de lo que son más sketch con varios personajes. Entonces ahí dije, ojo, que al final este formato puede funcionar, y a partir de ahí fui haciendo, pero ha sido una escalada muy, muy poco a poco, o sea, ha sido escalón tras escalón, no ha sido un vídeo viral de repente y ya, así que ha sido piedra por piedra, pero empezó por ahí.
Tu que fes humor dels influencers, ara hi ha una onada, una caiguda dels influencers, diuen, perquè tothom et ha deixat de seguir de cop. No sé si t'has assabentat de la polèmica i si tu ja te consideres influencer i si ho has... No crec que te puguen ficar en aquest tipus de sac, la veritat. Però bé, què n'opines d'aquesta corrent que ara està de moda de deixar de seguir influencers?
Pues sí, efectivamente, yo no me encuentro dentro de esa corriente. O sea, yo es que... O sea, nunca me he considerado influencer, sino más bien creador de contenido, a pesar que la gente lo generalice. Y evidentemente mucha gente ha dicho que soy influencer, pero creo que va más con toda esta vida lifestyle del influencer que se ha hecho famoso y trabaja gracias a, digamos, su vida sin más, sin mostrar un contenido, digamos, de valor, y ese contenido más vacío, que luego además muestras una parte de ti que no es agradecida o que puede afectar un poco a nivel social, pues la gente yo creo que se está un poco cansando, ¿no? De eso. Entonces, no creo que vaya a desaparecer, ¿no?, esto de la caída de los influencers, pero sí que creo que puede ser un punto de inflexión para ellos mismos, para valorar desde qué lugar quieren comunicar, sabiendo el privilegio que tienen, ¿no?, del trabajo que tienen. Entonces, bueno, yo creo que es un punto de inflexión, sobre todo para el sector.
Mm-hmm. ¿Tú tens por a les crítiques? Entenc que te n'arribaran segur amb la quantitat de seguidors que tens, però és una cosa que te fa por, que te remou?
No. A mi la verdad que no. Es verdad que... Yo es verdad que tengo muy, muy, muy pocos haters. Muy pocos. Y cuando aparece algún hater, como yo no vendo, digamos, mi vida en redes sociales, sino solo mi parte cómica, pues no se pueden ofender de una forma directa conmigo, con mi persona, porque no la muestro, sino que se pueden ofender con algo, con un chiste, o como muestro un estereotipo. Entonces, al final, se ofenden por el humor que a lo mejor he podido hacer. Pero en ese caso es que creo que el humor es muy personal y ya está. O sea, no me lo tomo como una responsabilidad, sino que es, bueno, pues mira, lo siento, sigue deslizando y más contenido en internet.
I tant. Si vos agrada el to d'en David H, heu de comprar entrades per Humano Detectado dia 14 de novembre a l'Auditorium de Palma, entre d'altres dates, a Madrid i Barcelona. Les grans ciutats, David, és com l'escenari somiant, no? Madrid, Barcelona, Gran Via... No sé, te fa il·lusió?
Sí, sobretot... bueno, eso no sé, pensar que estoy estrenando aquí en Madrid, en Gran Vía, o de repente también en un teatro como el Cercle de Gràcia de Barcelona. Pero para mí hay algo en mí que me hace como más ilusión el Auditori de Palma, pero porque conecta con mi yo claro. De pequeño, cuando las excursiones o lo que sea del colegio íbamos a ver teatro en el Auditori, a mí me encantaba siempre el teatro.
Sí.
Y es como que ahora soy yo con mi show años después. Creo que conecta ahí un poco con... más con mi fibra de dónde vengo y es donde más ilusión me hace, más que incluso a Madrid y Barcelona, la verdad.
I a més ho fas fent feina amb la Bromerie, que és la productora d'en Galdel Varas, que és un humorista que, com tu, va començar fent vídeos a xarxes socials i, si el reconeixereu, el seu show se centra en la interacció amb el públic. No? Ell és molt atrevit... no té por en els prejudicis o en les confessions que el públic pot fer i les bromes que t'hi fa una mica d'humor negre. Tu també apostes per la interacció amb el públic, com en Galdner?
Sí, 100%. O sea, es verdad que mi show sí que tiene un hilo conductor y un guión del que no me puedo salir mucho, pero a mí me apetecía mucho también interactuar con el público y también hacerles partícipes de todo lo que estaba ocurriendo o incluso... ponerlos en cierta tesitura incómoda. O sea, yo creo que el humor también me gusta cuando incomoda. Entonces hay muchas cosas que yo en redes sociales no puedo hacer o tipo de humor que a lo mejor no me encaja en el tipo de vídeo que hago en redes sociales. Sin embargo, creo que en el teatro me ha dado más juego a la hora de escribir el show. Entonces, sí, la gente del público van a tener que estar en algunos momentos receptivos a mi presència.
Això no sé si agrada tant, després quan mos fan participar, David, la gent se talla.
Ja. Sí, o sea, es un riesgo, porque además no me he enfrentado a eso, o sea...
Però si te venen a veure estaran disposats, segur.
O sea, yo espero que sí, es que no sé si a lo mejor se imaginan, también hay una duda mía que digo, ¿qué se imaginarán que es el show o cómo se lo imaginarán? Al final, no dejo de ser yo con mi humor... Y eso, pero bueno, quería como que entraran un poco en el juego. O sea, es mínimo, ¿eh? O sea, casi todo es... Soy yo guionizado, pero...
Clar pero, que sí.
Pero lo va a ver, lo va a ver.
I...
Segur que és molt divertit.
Vídeos a xarxes socials, ara un show en directe. No sé si te queda... T'agradaria fer qualque cosa més? O te queda qualque cosa pendent?
Pues quería estudiar medicina. No, es broma, no.
Bastard, pues
parece. Directamente ficción, me da igual tele, me da igual cine, pero incluso contar yo historias. O sea, no siempre pienso en estar yo delante, sino también me puede apetecer contar algo yo. Sí que me gustaría tocar el formato audiovisual, tanto como actor como guionista o lo que sea. Todo lo que sea al final... pues contar algo al mundo. Entonces, bueno, veremos de redes sociales, ahora el teatro, y veremos ya luego si habrá tele, cine o bueno.
Potser tindrem un Pelusa, la pel·lícula.
Por favor, por favor. en el Ozi Max.
Qué bona. David H., humano detectado, dia 14 de novembre a l'Auditorium de Palma. Consulteu les xarxes d'en David H. i allà tindreu tots les informació. David, ha estat un gust xerrar amb tu. Moltes gràcies i molta sort.
Igualmente, gràcies. Moltes gràcies.
Adéu, que vagi molt bé.
Adéu.
Tres ràdios, diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Notícia d'última hora. No venim en manual. Presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim en manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Plana Internacional.
A Portugal proposen retirar automàticament el carnet de conduir a partir dels 75 anys.
La iniciativa l'ha presentat un ciutadà portuguès que ja ha aconseguit 685 signatures i defensa que, a partir d'aquesta edat, el deteriorament cognitiu, visual i motor pot fer més perillosa la conducció. Ara mateix, però, a Portugal no hi ha una edat màxima per conduir cotxes, sinó que es fan revisions per comprovar si cada conductor continua estant en condicions.
De moment, la proposta encara és lluny d'arribar al Parlament. Necessita 1.000 signatures perquè sigui examinada per una comissió parlamentària i 7.500 perquè es pugui debatre i votar en el ple.
Així o així, no sabem si als 75 anys s'hauria de deixar de conduir, però sí sabem que més d'un ho hauria de fer molt abans.
Coneixeu el cotxe? Bastant Furious!
I més notícies. Han recuperat a Milwaukee un gravat signat per Picasso que havia estat robat d'una galeria d'art l'any 2018.
L'obra, titulada Torero, està valorada entre 35.000 i 50.000 euros i és una de les només 30 impressions conegudes que duen la firma de Picasso. L'ha trobada el propietari d'un edifici mentre netejava un apartament després d'un desnonament.
El gravat està penjat a una paret, estava penjat a una paret cobert de pols i el propietari el va entregar a la policia. El galerista que el va vendre originalment va poder confirmar que era l'obra robada perquè encara conservava al darrere l'adhesiu de la seva galeria.
Ja ho sabeu, si buideu un pis, mirau bé les parets que potser teniu un Picasso.
Que me la robin, jo no vull fer feina, vull viure descuento.
I un cérvol ha atacat una persona que feia un pícnic a un parc de Londres i ha hagut de ser sacrificat. El cèrvol, no la persona.
L'home dels 60 anys va patir ferides al pit i va haver de ser hospitalitzat, tot i que ara està fora de perill. L'animal va anar cap a ell cercant menjar, una situació que es repeteix cada vegada més perquè alguns visitants alimenten els cèrvols malgrat els avisos del parc.
Les autoritats recorden que no s'hi haurien d'acostar a menys de 50 metres, ja que aquests animals poden arribar a ser perillosos.
Ja ho sabeu, si un cèrvol se vos acosta, no li doneu de menjar o, com a mínim, assegureu-vos que n'hi ha per tothom.
No hi havia malícia, m'entens?
I acabam amb una història que sembla treta d'una pel·lícula. Una parella francesa es va conèixer, se va enamorar i abans de començar una vida junts va haver de comprovar si eren germans.
Arthur i Audrey van ser concebuts mitjançant donació d'esperma i es van conèixer ja d'adults. Expliquen que va ser amor a primera vista, però tots dos procedien de donacions fetes a París quan només hi havia dos bancs d'esperma i alguns donants havien fet múltiples donacions. Per tant, existia la possibilitat de que fossin mig germans.
Arthur explica que durant anys, com que no sabia qui era el seu pare biològic, arribava a imaginar que podia ser qualsevol home que veia pel carrer, un professor o qualcú que coincidia amb ell a l'autobús. Quan va conèixer en Audrey, el dubte va passar a ser encara més important.
A França, les proves d'ADN casolanes són il·legals, però la parella va decidir saltar-se la prohibició i va comprar un test per internet. Així, varen poder comprovar que, finalment, no eren germans.
Uf. Tanta sort, mare meva!
Tanta sort. Tu imagina't que surt positiu, eh?
Mentre llegia la notícia, he patit, Jordi. Tothom volia que en Audrey i en Arthur no fossin germans, per l'amor de Déu.
És que seria molt... És una cosa
potent.
Tu
imagina't que t'has de separar de la teva pare perquè és la teva germana de sobte.
Clar, és que la meva germana no és un cosí llunyà...
És a dir, hauries de mantenir la relació només, o sigui, d'amistat, només perquè sou germans.
Què fas quan surts positiu?
A veure, una cosa és ser germans biològics i l'altra és ser germans... germans tradicionals. Vull dir, si no s'han criat junts, etc. Escolta, si no tenen moltes manies, simplement és una part de la genètica que els uneix, no?
Sí, tal vegada...
L'amor és més fort que la genètica.
L'amor més fort que la genètica. No sé si aquest és el missatge que volen llançar avui.
No, jo no dic cap missatge. Jo plantejo coses. Tu què
Totalment.
Trobes?
Jo troc que han tingut sort.
Exacte.
I què em penses d'això? Carnet de conduir a partir de 75 anys, fora. Au.
No ho sé, jo crec que està bé així com està, de que se fain revisions, metges, i se decideixin.
Tal vegada és una mesura radical.
Sí, perquè els cotxes, en moltes ocasions, és llibertat per molta gent gran, i sense posar en perill la seguretat de les carreteres, naturalment, i de la persona en si mateixa, moltes vegades es tenir el carnet, el permís per agafar el cotxe, i a lo millor no sortir de tants de quilòmetres de casa teva, i pot donar certa llibertat, a lo millor per poder anar fora a vila, per anar a fer el cafè si vius a lluny, amb els teus amics, vull dir que la salut social a vegades passa per mantenir el carnet de cotxe. Ara bé, sense posar en perill a ningú. Clar. Sí.
Ja hi ha gent amb més de 75 anys que conduirà bastant millor.
Encara són joves.
Conduirà bastant millor que jo fa un any, segur.
Exacte.
Quan jo tret el carnet feia dos dies.
Tu no condueixes bé? O...
Ara ja sí, però quan te treus el carnet que no... Que la cosa no acaba d'anar.
What if I lose it all?
TV3 Ràdio és humor.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Aquell gran moment.
Recordem aquell gran moment, dona Mònica Borràs, que ja és aquí. Mònica, com estàs?
Hola, molt bé. Quina bona rebuda.
Estàs preciosa amb aquest color de pell que dus, moré.
Gràcies.
Que t'ha tocat tot sol. Estàs
moltes
molt
gràcies,
guapa.
Sí, que bé, moltes gràcies. Tu també, un poc, t'ha agafat.
Gràcies, sí, una mica, sí.
Una mica, sí.
Una mica, sí.
Jo no, també. Jo no he agafat.
No, no un pop a sa cara.
Agafaré, però, la setmana que ve.
Sí, ha passat l'estiu aquí, oh, tancat, pobre lot.
Oh, que bé, t'endràs vacances.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
La setmana que ve li toca a en Jordi.
Exacte, anant rotant aquí.
Clar, s'ha de fer, sí. Idò, superbé, i avui, com sempre, bueno, com sempre, com darrerament, vos duc dues propostes de tema perquè trieu el que més vos agradi.
Triem nosaltres a l'audiència.
Com vulgueu.
971-13-99-00. De què voleu que xerri avui na Mònica Borràs? 971-13-99-00. I les opcions són...
són... La primera és aquesta.
These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Quina sintonia. Aquestes veus. Bé, molta gent ja ho haurà reconegut. Vosaltres sabeu què és?
Jo no. Sí que ho sé, perquè ho tenc en el guió.
Sonava l'arribada de Somos a Lluna.
Sí, sona també un poc a misteri, no?
Veure,
o
sí.
Por, fins i tot. I això era la sintonia de Star Trek, que és una sèrie que va començar a la televisió l'any 66, va durar només 3 temporades, i de principi bé, però després se va començar a reposar i a reposar, i ara ja hi ha una febre, hi ha de tot.
Tot
encara
una cultura,
se fan
no?
Pel·lícules, s'han recuperat els personatges, i a més té una part que mos interessa, que és la part en la qual varen avançar molt d'invents tècnics que avui en dia tenim, i que en aquell temps era ciència-ficció total.
Uau.
Aquesta és la primera proposta de tema, i ara sentirem la segona.
Smoke on the water.
Idò, és un tema conegudíssim, encara que no sigueu amants del rock dur ni res, però bé, és un clàssic aquesta cançó. És el Smoke on the Water de Deep Purple, perquè avui fa els anys, justament Ian Gillan, que és una veu potentíssima, que no només ha estat veu de Deep Purple, sinó que també va fer un paper a Jesucrist Superstar, vull dir, és una veu importantíssima, i aprofitaríem per explicar l'anècdota d'aquesta cançó, la història d'aquesta cançó, que neix arran d'un concert que va fer Frank Zappa a un lloc molt especial damunt Saigo. Se va calar foc i ells varen veure aquesta situació i varen crear aquesta cançó, Smoke on the Water.
Aquesta cançó que tothom que toca la guitarra elèctrica
aprèn
lo primer, que te diuen, mira.
Mira les que he tocat.
Un tema. Star Trek o Smoke on the Water. 971-139-00 si voleu triar. Si no, Jordi, tu ja saps el que vols.
Clar, avui sou
parells. Jo ho tinc claríssim.
Sí?
Voleu votar un paperet o què? O amb alçada?
Vinga, apuntes a un paper.
Apuntar un paper? Fa.
Bé, a veure si m'ho escrida qualcú. De moment, no. Moment triaran nosaltres.
Triaran nosaltres, que
Vinga,
també està molt
un,
bé.
Vinga, un, dos, tres.
Vinga.
Ja ho
bé,
tens.
No me'n dona temps, no ho escric tan ràpid jo. Vinga.
Un, dos, tres. Star Trek, han triat tots dos.
No sou molt rockers, eh?
No, però m'ha intrigat, ho podem fer
un altre dia ho farem. A més, bé, sempre a dates.
Això m'ha interessat, Star Trek, quins electrodomèstics,
és que és molt
aparells varen sortir i ara existeix això.
Vosaltres heu seguit la sèrie o alguna pel·lícula? Coneixeu els personatges?
No, jo el que conec, les meves referències cap a Star Trek és Big Bang Theory.
Clar.
Que se sitcom d'aquests científics friquis, i en Sheldon, bé, tots són com molt fans de Star Trek i tenen figuretes i fan saluden i tot. Bé, això són les meves referències culturals.
Saludar,
sabem,
no?, amb aquests... Ui,
sí, en sabem. Sí, com els dos dits.
Amb els dos dits oberts.
És a dir, dos dits
per
i dos dits.
Per separat i oberts.
Sí, és a dir, com Victòria, però amb dos dits i dos dits.
Això seria et saludo.
Això seria et saludo.
La salutació.
Sí. Idò, anem a recordar un poc la història d'aquesta sèrie. Clar, per molts és, si no l'han seguida, coneixem el doctor Spock, que és aquest personatge amb les orelles de punta, Captain Kirk, que és, era el capità de la nau. Però ara veure que té... coses molt especials, que no tenen res a veure ni amb Star Wars, ni amb cap altre, ni en 2001, ni... ara me sabeu dir més sèries o pel·lícules de... bé, d'aquestes actuals. No té res a veure. Idò, és un moment en què la televisió, vulgueu o no, va imaginar el nostre futur, que després s'ha convertit. Clar, és un peix que s'amossega sa cua, perquè de vegades els inventors d'avui en dia diuen que s'han inspirat en aquestes sèries o pel·lícules per inventar alguns artilugis. Però bé, avui, de 9 d'agost, és justament fa 105 anys va néixer a El Paso, a Texas, un senyor que anomia Gene Roddenberry. Aquest senyor va ser el creador de Star Trek, però té una història molt curiosa que molt breument repassarem. Abans d'inventar l'Enterprise, en Roddenberry, de fet, havia tingut, com vos dic, una vida de pel·lícula. Va ser pilot de les forces aèries nord-americanes durant la Segona Guerra Mundial. Va néixer l'any 21, de fet, mon pare també havia nascut l'any 21, o sigui que, res, va ser pilot, va participar també en missions de combat al Pacífic i va rebre la Distinguished Flying Cross, una condecoració, i també la medalla de l'aire. Després de la guerra va ser pilot comercial, va volar per una companyia nord-americana que se diu Pan Am, que encara funciona, crec que la coneixeu, i més tard també va fer una altra feina poc singular, que és que va entrar al Departament de Policia de Los Angeles, i dius, carai, quantes coses. Aquí és que ell intentava ser guionista de televisió. I, però són feines molt rares, no? Totes. Pilot...
Clar, no, són feines de...
de guionista.
De sèrie, de televisió.
De rescabalar experiències pròpies,
sí,
per després fer guions.
Aquest home podria haver fet Castle.
Exacte,
per exemple, també,
sí,
no?
Clar, i no deixar de ser pilot per fer-te policia, no? No ho sé. A més, bé, és igual.
El cas és que... Tots els duen uniforme.
Sí, bueno, bona connexió. A principis dels anys 60, en Roddenberry va començar a imaginar aquesta sèrie de ciència-ficció. Però tenia un problema, i és que la ciència-ficció a la televisió s'associava sobretot amb els nins, amb sèries infantils, amb aventures fantàstiques, i no era un tema molt d'adults, podríem dir. Però ell volia fer una cosa diferent, una sèrie per adults, va presentar una fórmula diferent i va juntar un poc com si fos un western i va inventar-se un concepte que era Wagon Train, que era com una sèrie típica de l'Oest, però To the Stars, a les estrelles, és a dir, com una locomotora, un tren, una diligència, alguna cosa, però cap a les estrelles. Llavors, de fet, com vos dic, Wagon Train era una sèrie que se feia de vaquers i va utilitzar i va fer servir aquesta comparació per un poc ubicar i explicar a la gent com seria la trama.
És curiós perquè també Star Wars és un western, realment, de l'espai. Vull dir que també hi ha com una relació aquí... Que no sabem per què.
És curiós, sí, encaixa. Els forasters, els que venen de fora, no? Clar. Bons, dolents. Idò, va crear aquesta sèrie, se la va inventar, perquè volia que els executius de les cadenes de televisió entenguessin que l'Enterprise, la seva nau, arribaria cada setmana a un lloc diferent, a un planeta diferent. És a dir, era com una aventura diferent. Però... Clar, això era el que ell explicava, no? Que parlarien del futur, que arribarien a planetes... Era, en realitat, una missió de 5 anys intergalàctica en la qual anaven explorant l'univers. Clar, en realitat, ell el que volia era parlar d'altres temes, de temes actuals als anys 60. Temes com el racisme, la guerra, la religió, els prejudicis, l'autoritarisme, la sexualitat, els drets civils... bé, molt de temes que eren actuals als anys 60, de màxima actualitat, però que ell trobava que si situava una sèrie situada en la contemporaneïtat ja no podria parlar tan lliurement d'aquests temes com si l'ubicava en el futur, i és el que va fer.
Clar, intel·ligent.
Sí, la veritat és que és interessant explicat així. Llavors, situava la sèrie un planeta imaginari del segle XXIII, del 2270, una cosa així. I, de fet, una de les curiositats és que primer la va presentar i ningú li va comprar, ningú la volia. Però una productora, la productora d'Anna Lucille Ball, que era una actriu molt exuberant, amb moltes corbes d'aquestes dels anys 50 o abans, tenia una productora amb una altra persona, i quan li va presentar Star Trek, se li va dir que no, que era massa cara, una sèrie de ciència-ficció, vols, interestel·lars, etc, i que no la volia fer. Naus, clar, aquests efectes especials i tot. Però ella, així tot, va apostar per aquesta sèrie, li va donar suport, i la NBC és per la cadena per la qual van gravar l'episodi pilot, però no el varen aprovar, no va agradar, i normalment quan un pilot no agrada, la sèrie mor. Vull dir, cau... tot d'una. Però va passar una cosa que no és gens habitual, i és que van encomanar un segon pilot. I aquest segon episodi pilot va agradar i se va fer la sèrie. De fet, Star Trek se va estrenar als Estats Units el dia 8 de setembre del 1966. La sintonia i l'àudio original, clar, l'han sentit, l'Enterprise, que viatja per l'univers. Una altra curiositat és que l'actor que interpretava el Captain Kirk no va ser el primer capità, és pilot, i era un altre actor, era un altre personatge. L'actor era en Jeffrey Hunter, i el personatge era en Christopher Pike, però bé, no ha passat a la història. En Spock sí que hi era, i després se va mantenir. El personatge de Spock, el seu actor és en Leonard Nimoy, que va ser un dels pocs actors que varen sobreviure des del primer pilot al segon. I quan la sèrie va començar, ja es va incorporar William Shatner, que és l'actor que va fer el paper de Captain Kirk, que era aquest senyor que ara presenta també altres sèries de coses de l'univers, i tot això. Així va néixer aquesta sèrie, se va juntar amb dos grans protagonistes, Nespok i en Kirk, que eren... Nespok era una persona totalment analítica, pràcticament sense emocions, i el Captain Kirk era, al contrari, era humà, tal, apassionat, i eren, clar, blanc i negre, sí, no? Raó, lògica, humà, vulcanià...
En Quijote i en Sancho Panza.
Exacte, un poc. Llavors, no varen estar molt convençuts amb el personatge de és poc, preocupaven aquelles orelles així en punta perquè semblaven un poc diabòliques. Però,
fa una mica de por.
Sí, en tan seriós sempre, no? Però en Roddenberry va insistir que havia d'haver una persona alienígena, un extraterrestre, que participés en aquesta tripulació perquè així l'espectador entengués que viatjar entre planetes en el futur i entre civilitzacions era una cosa normal. Així que Nimoy va quedar i se va convertir en un fenomen. De fet, ell era jueu i se va inventar aquesta salutació aquesta que fèiem amb els dits, no? Que en teoria era llarga vida i prosperitat, el que volia dir. Live long and prosper, en anglès. Bé, llavors va ser una salutació que bé, vosaltres que no heu vist la sèrie ni...
La veritat és que no.
No, però sabem aquesta salutació.
És molt curiós que no l'hagin vist i sabem les referències. La salutació en sa mà, la sintonia, en Spoke, com és en Spoke, quantes les orelles...
Brutal.
Vull dir que curiós, no? I a més una sèrie que no mos aplega a nosaltres generacionalment. Vull dir que és curiós, no?
Sí, una mica d'en fora. A més, només ja vos dic, va durar 3 temporades. Clar, la tripulació sorprèn. Mos han d'ubicar l'any 66. Hi havia un capità nord-americà, un oficial rus, que era en Chekhov. Hi havia un japonès, en Sulu, una dona negra, Nuhura, un escocès, que era en Scotty, i un extraterrestre, que era en Spock. Però recordem una cosa, en aquesta data, clar...
La multiculturalitat no s'adueva.
No existia, era la Guerra Freda, Estats Units i la Unió Soviètica eren completament enemics, i en Roddenberry imaginava que futur on russos i nord-americans poguessin fer feina plegats per una humanitat única, etc. No? Tot aquest concepte. I també hi havia aquesta actriu que interpretava Uhura, que era una dona negra, en Nichelle Nichols, i que a més ocupava un càrrec important a Senau, una dona i negra.
Sí, sí.
Clar, això era brutal. I els
transgressor.
Totalment transgressor. No feia de criada, no feia d'esclava, feia de persona amb autoritat, que era un fet realment remarcable. No era còmic, era més, feia d'oficial de comunicacions. Llavors, ella, al cap d'un temps, va voler deixar la sèrie perquè volia tornar al teatre, però va conèixer a Martin Luther King. I ell li va fer entendre que no podia deixar aquest personatge tan important, tan referent, no? Un temps en el qual no hi havia referents. I, clar, ella va quedar perquè va trobar que realment era important el seu paper.
Home, si te diu Martin Luther King...
Brutal,
eh? Que li haurà de fer cas.
Sí. I, a més, uns anys després, l'any 68, en un episodi que se diu Els renets de Plató, se fan una besada, Captain Kirk amb ella.
Oh.
En la qual cosa, a veure, que no va ser la primera que besada entre interracial a la tele, però...
Home,
molt
que...
fort, eh?
No, no, sí, sí. No m'estranya que hagi creat una corrent, una cultura, aquesta sèrie que, quan tu bé dius, només va durar 3 temporades, però va ser tan brillant i tenia tant de missatges incorporats que va calar,
clar,
per descomptar, perquè al final tot allò humà, tot allò coherent, lògic, transparent, cala. I aquí som.
I recordeu també com...
60 anys després.
Brutal, eh? Com saber la nau, no? Que hi havia molt de botons, això típic, no? De 40 botons, de color, s'encenen, s'apaguen i tal. Llavors, per la mare de les coses més divertides, que és que varen endevinar del futur, no? Hi havia un comunicador de Star Trek, que era una cosa en la qual Kirk obria aquest comunicador i parlava amb una persona que estava a un altre lloc, quilòmetres o molt en fora. Clar, això semblava ciència-ficció, no? Xerrar per una pantalla o una cosa així. Clar, avui en dia ja ho tenim, no? Són ses... o bé, el telèfon mòbil, no? Perquè no hi havia vídeo encara, xerrava de paraula...
Però el telèfon sí que existia.
El telèfon normal, sí, però no el telèfon mòbil.
Clar, clar, clar.
El telèfon mòbil era una flipada del futur, però realment no, i clar, això era brutal. Després també teníem, de fet, una persona que va col·laborar, varen ser diferents inventors, en la invenció d'aquest telèfon mòbil portàtil, que és el primer, que era com una petita maleta,
sí,
de Motorola, és un senyor que no havia Martin Cooper i que ha reconegut la influència que varen tenir les tecnologies de Star Trek, que ja se varen imaginar en aquesta sèrie. Després tenim el pad, que era com una pantalla plana que els personatges duien a ser mans. Brutal, o no?
Sí, sí.
Una tauleta. Ara tenim tauletes, però en aquell temps era... Clar, és que no hi havia ni ordinadors.
Imagina't, que bona.
Que fort. A veure, que se començaven amb els ordinadors, però únicament a nivell militar. Vull dir, si no sabia que era un ordinador ni res d'això. Encara funcionaven amb fitxes. Bé, videoconferències, sí que n'hi havia també. Hi havia també assistents informàtics, no? Una espècie també del que tenim avui. Ordinadors que responien preguntes.
Ah, el motxana de qualque cosa.
Però, clar, en aquell moment era impensable que existís això. Hi havia traductors automàtics, hi havia pantalles tàctils. Jo, les pantalles tàctils, clar. Bueno, després que hi va haver mòbils i tot, recordo un dia un amic meu que m'ha dit, els mòbils han mort, me diu, ara han fet una passa de gegant. I va dir, que passarà ara amb els mòbils? Que eren de telefonar i enviar SMS. I m'ha dit, les pantalles seran tàctils, se podran ampliar en dos dits. I ja vaig dir... T'has sonat? Les pantalles eren superpetites. I de mirar-ho ara. Hi havia escàners mèdics. Hi havia també portes automàtiques, que curiosament hi havia les portes que s'obrien, sí. No? Dos costats, però no eren automàtics. A darrere hi havia persones que les feien obrir i tancar perquè semblassin automàtiques, no?
Ses portes. Però no funciona així sempre.
No, que mono. I també, quan vols dir darrere el decorat, hi havia aquestes persones, i també hi havia una altra cosa curiosa, que era el teletransportador. Era una... Ells se posaven damunt un rotllo i se teletransportaven a Nes Planeta, allà on anaven en cada episodi. Per això no va ser... Clar, hi ha una frase que diuen que era «Beam me up, Scotty, teletransporta-me», una cosa així. Però és curiós que va néixer precisament perquè no se podien permetre mostrar amb imatges com la nau aterrava cada setmana un planeta diferent. Això no ho van poder crear, i se van inventar una manera d'anar en el planeta sense, tècnicament, haver de fer una despesa important. Clar. Així se van inventar aquest teletransportador. De fet, era una solució que era desmaterialitzar-los i tornar-los a materialitzar en el planeta, que era una cosa com... Era com viatjar... en el temps, com una, pràcticament una bilocació, no? Llavors, la sèrie, la gran ironia és que va durar només aquestes tres temporades, del 66 al 69, la varen cancel·lar, bueno, 79 episodis, no són pocs.
Avui en dia...
Són molts, perquè les temporades avui en dia...
Coneixent les sèries històriques que hi ha, que superen els 79 episodis...
Clar, ara una temporada són 13 episodis.
Sí.
En aquell temps...
Però vull dir que les sèries històriques que han marcat tenen més de 79 episodis, no, Jordi?
Sí,
tu que ets el graduat.
Sí. Idò, bé, se va deixar d'emetre, però al cap d'un parell d'anys la van començar a reposar, a reemetre, i aquí la gent la va començar a tornar a veure, gent que no l'havia coneguda, la va descobrir, i van arribar les convencions, els trequis, les cartes, els clubs, Star Trek va ressuscitar, primer van fer una sèrie animada, després pel·lícules, el 1987 arribaria Star Trek The Next Generation, que també, més o manco, tenim la música perquè soni de fons ara, la música d'aquesta The Next Generation. Després va arribar Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery, Picard, Strange New Worlds... Bé, moltes pel·lícules, novel·les, videojocs, còmics, fins i tot màquines de pinball, i és curiós com mig segle després encara continua viva aquesta sèrie. De fet, he trobat informació com si s'estrenés una nova... pel·lícula, ara, en la qual se desvella una cosa antiga, ara vos la diré, i encara un detall per acabar, que és la Nichelle Nichols, aquesta actriu negra, va acabar fent feina en la NASA, triant persones, ajudant a dones i a persones de col·lectius minoritaris a entrar en els programes especials i espacials de la NASA.
Que preciós.
Així que és una història molt guapa, i en aquella nova etapa hi van entrar Sally Ride, que va ser la primera nord-americana a l'espai, una tal Guion Bluford, que va ser el primer afroamericà a l'espai, i més endavant també Mae Jemison, que va ser la primera dona afroamericana negra a viatjar a l'espai. És a dir, que ella va fer d'actriu fent com de personatge de la NASA,
perquè
i després
realment
va ajudar.
Va obrir les portes d'elles, a la ficció, però realment també és la realitat.
També és la realitat. I en Roddenberry va morir el 24 d'octubre del 1991, en 70 Valentine's, i un detall és que les seves cendres les varen enviar a l'espai. Un poc se tanca així. Ella no va predir el futur exactament, però sí que és molt guapo que va pensar aquesta connexió intergalàctica de diferents civilitzacions, no només al nostre planeta, sinó que feien feina junts, l'humanitat, capaç de conviure, cooperar i explorar l'univers tota junta.
I de Mònica, preciosa secció, no ho dic jo, he rebut un missatge de Napat, lingüista companya nostra, que mos escolta, i diu: meravella de secció amb Star Trek, la vaig veure de petita. Segur que molta gent s'haurà sentit igual.
Que bé, Pat, gràcies.
Hem arribat en el xiu-xiu número 455. Mònica, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres mos veiem demà.
Efectivament, gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
Un besito, necessitau res més. Que bonic, com t'enganxo rient. Quina puta ràbia.
Ràdio.